La tertúlia de Balears fa ciència.
Doncs no sé si és exactament un conte, però sí és un còmic. Luis Resines, molt bon dia.
Molt bon dia, Enric.
Hola, Pelopantón.
¿Cómo estamos, Xavi?
No, Enric és ell.
Jo encantado. Sí, Xavi, Enric. Xavi,
sí,
Enric.
Sí, sí.
Quimera Virot Petit.
¿Qué tal?
Les ganes...
¿Qué te ha parecido?
Bueno, no he tingut temps de llegir-lo perquè fa com mitja hora que l'acabo d'obrir, o una hora, però ja tinc ganes de posar-me-la a llegir, eh? Què és Quimera Virot Petit?
Pues mira, Quimera es un cómic que surge de una idea de Joan Mayol y con el dinero de la tasa del turismo sostenible, me llamó y dijo, oye, ¿por qué no hacemos un cómic sobre
Joan Mayol, el responsable de protecció d'espècies, del servei de protecció d'espècies de la CAIP?
El mismo. Y entonces, claro, a mí que el Virot Petit, desde que llegué a la isla, se convirtió casi en mi animal favorito. Gracias, entre otros, a Miguel MacMin, con el que he ido a ver cómo ponían sus pollitos y a oírlos cantar por las noches.
Miguel MacMin, biòleg naturalista, molt bon dia.
Uh-huh. Hola, què tal, bon dia.
És vera tot el que he dit fins ara?
Creo que casi todo.
Casi todo. Bueno, pues continúa.
Y nada, pues, se nos ocurrió entre los dos la idea de este virot que habían descubierto que estaba en Illavi, que tenía 30 añitos. Y entonces,
¿30 años?
30 añitos. Cuando lo volvieron a recoger y vieron que había sido en Illavi en 1986, vimos la oportunidad de crear una historia, la verdad que bonita, de contar el tema de la conservación de las aves marinas en las Islas Baleares a través de este pequeño virot.
Molt bé, aquest còmic que he dit que es presenta es dimarts que ve al Cine Ciutat.
Exactamente, a las 8 de la tarde lo presentaremos junto a un documental que ha hecho Rubén Casas.
Rubén Casas, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Rubén Casas, realitzador de televisió, impulsor de Quimera amb K.
Sí.
Films, que ja és casualitat, eh?
Sí, ja és casualitat.
Quimera amb K i Quimera el Virot Petit. Això, és que si ho planegeu no surt així de bé, eh?
Pues no, y me lo dijo Rubén cuando nos conocimos en la presentación oficial del proyecto, y lo comenté con él, que fue un nombre que entre Mac y yo estuvimos hablando de cómo se podía llamar. Bueno, Mac me dijo que el Virot era macho, pero bueno, yo quería que en este caso, para meter también un poco el tema de género, que fuese hembra, porque siempre los protagonistas acaban siendo hombres. Y pues Quimera, por la quimera que está viviendo, y bueno, animal mitológico, todas estas cosas, era un nombre bonito que nos gustaba, y fue gracioso cuando Rubén me dijo que su productora se llamaba Quimera Films, que dije, joder, qué casualidad.
En Rubén Casas ha preparat un documental, el Pla Lilfort. Què és aquest documental?
Bueno, en veritat no és un documental,
no,
és
una
petita obra d'audiovisual, sí, d'uns 20 minuts, on posam una mica, explicam una mica les 6 espècies diferents d'aus marines que habiten a les Balears, que nidifiquen a les Balears.
Que si vol les podem dir ràpidament, que són el virot gros, el Virau Petit,
Gavina Patí Amarilla, Gavina Corsa,
el cor marí. I crec que també hi afegim la Noneta, tot
exacte.
I que no sé, ara ens contaran els ornitòlegs si està amenaçat o no, o en tot cas també ha estat inclòs.
Sí, bé, de fet totes les aus marines estan una mica en perill, una mica per la sobreexplotació dels recursos naturals, de la pesca, perquè cauen, bé, ja ens explicaran, però cauen molt sovint a les xarxes i hams de pesca per tot la mar.
Què veurem aquest dimarts?
Bueno, només és una petita exposició de història natural, una mica de com cria o quins animals, aquestes sis espècies que crien aquí a les Balears. Això només és un petit apunt, que és una part més gran d'un projecte que estic fent, un projecte audiovisual més global,
sí.
Que estic fent una pel·lícula documental d'història natural sobre les Illes Balears, i aquesta és la seqüència només, les seqüències d'aus marines. Bé, aquesta pel·lícula s'estrena d'aquí un parell de mesos, espero poder-la estrenar a final de la primavera, principi.
Un parell català o mallorquí?
Perdó?
Un parell català o un parell mallorquí? Bona pregunta.
Espero que ja està fet el guió, estem pulint guió, estem fent la banda sonora original i depèn una mica també de moviments comercials amb contactes amb Televisió Espanyola i amb altres produccions, que ho farem una mica abans o després, però ja està feta, ja està tot rodant, mos queda rodar una seqüència, la darrera seqüència, varen fer aquest hivern unes darreres seqüències que mos quedaven per filmar, de fet desvirot petit, que ens quedaven l'arribada d'aquest ocell a l'hivern, a principi de l'hivern, al final de la tardor i principi de l'hivern, a colonitzar les seves colònies de cria, i ens faltaven quatre seqüències per terminar, i bé, el que veureu serà una mica més centrat a les espècies d'aus marines que nidificaran.
Veurem dimarts que ve, a les 20 hores, a Cine Ciutat, amb un acte organitzat per la Conselleria de Medi Ambient, en el qual veurem aquest vídeo i també jo crec que tothom que va a la tothom tindrà accés a un còmic també, no?
Pues yo creo que sí, espero que sí, y si me da tiempo pues intentaré firmar o dibujar algo para cada uno.
Però saps què passa? Que aquí al Balears fa ciència, com sempre ens tractem d'avançar tots.
Es que os adelantáis a todo.
¿No? I avui regalem dos còmics.
Perfecto.
I unes entrades també per aquesta presentació, tant de vídeo com de còmic.
I dos còmics que també hauràs de dedicar als oients, eh?
Por supuesto, con mucho gusto.
Jo no sé si dir-te'n en cases, no importa que dediquis l'entrada de cinema...
No, jo us la dedico des d'aquí. Un fort abrazo.
Qui més hi ha als estudis d'IV3 Ràdio? A part d'en Luis Resines i en Rubén Casas, també tenim amb naltros, l'heu sentit, en Miguel Magnin, que
hola.
Tornem a saludar.
Hola,
biòleg, naturalista, però a l'altre costat de... Hi ha un altre... És que per associació... Me permets primer, Manolo Suárez, que primer presenti en Ambiel Sevilla, també biòleg i naturalista.
No. Geògraf.
Perdó.
Geògraf.
Que és una espècie muy especial, ¿no?
Ya
un gran botánico decía que los geógrafos somos como los patos, que volamos mal, nadamos mal y andamos mal, pero bien.
Qui és aquesta persona? No pot ser altra que Ambiel Sevilla. Geògraf i naturalista. I supos que també has fet moltes campanyes i molts dies d'anar a cercar virots i fer observacions. Ara en xerrarem. També està amb naltros amb Manolo Suárez, ara sí, coordinador d'ornitologia del GOB. Molt bon dia, molt ben retrobat, Manolo.
Què tal, com anem? Gràcies per convidar-me.
Content de que xerrem del virot petit.
Hombre, claro que sí, la nostra espècie...
Emblemàtica.
Sí, efectivament, una espècie que està en un greu perill i que entre tots hem de treure d'aquest forat on se troba.
Anem a conèixer alguna cosa més de Quimera, Luis Resines, perquè estem parlant... Conta'ns aquest... Aquí posa, amb la introducció que parlem, que és com una autobiografia.
Exactamente.
Què sabem del 5, del 3 de maig del De quin any? No, no, del 3 de maig ara m'he liat. Això va ser... No,
és que, claro, la història comienza ya en el
clar,
presente.
A l'actualitat,
sí. I luego
sí,
però... el virot està siendo controlado de unos viajes que ha ido a comer a Barcelona y entonces empieza a contar su historia.
Mira, començaré llegint el còmic que diu així. Quimera, autobiografia d'un virot petit. 3 de maig del 2016. Avui és un dia molt especial per a mi. El meu nom és Quimera i som un virot petit, Puffinus mauretanicus, em diuen alguns humans. Avui, és a dir, el 3 de maig del 2016, faig 30 anys, que per un virot, avui dia, són molts d'anys.
Claro, y esto se sabe porque este virot tenía una anilla que pusieron, que puso el GOP al virot, creo, porque también esto es una tarea de periodismo y de investigación complicada, saber...
Una anella, ¿quin nombre tenía? Clar, no te lo debo saber de memoria, ¿no?
Pues la 51566 o algo
50501566 50501566
Sí, ya se me ha quedado grabada la anilla de dibujarla en todas las viñetas.
Sí, sí. Llorenç Capellà, hola, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Llorenç Capellà, que li donem les gràcies perquè porta una bona estona i sabem que estàs fent feina i que porta una bona estona esperant el telèfon. En Llorenç Capellà és un agent de medi ambient. Estàs a Menorca, no és vera?
Efectivament.
Estàs fent feina ara mateix?
Bueno, ara estic una mica amagat al cotxe perquè està plovent moltíssim, però...
Està plovent.
Però això és bo.
On estàs exactament?
Ara estic a la zona de spa natural de la Bufera d'Esgau.
Quins veies les cares de Manolo Suárez, de Magnin, d'en Sevilla...
Salutacions a tots, sobretot a en Biel, que fa moltíssims anys que no el veig.
M'agrada sentir-te. Jo, quan te vaig conèixer, eres un jovenet sense barba. Una ferrada pel coll.
Igualment.
Llorenç Capellà, 500166. Te diu alguna cosa aquest número?
Bueno, ara... No, sí, jo no m'hagués en recordat, evidentment. I, bueno, això és un nombre d'anella. Et 5 és el model, és el tamany que respon a determinades espècies i el que més són números correlatius de sèries que s'han posat a cada exemplar.
Com ha dit fa un moment en Manolo Suárez, efectivament, en Manolo Suárez i en Miguel Magnin han actuat de còmplices. Han fet un treball de, com ho podríem dir, detectius ornitològics. No sé si seria la paraula, Manolo.
Un poquet sí.
Un poquet sí. I hem començat a cercar arxius, alguns molts, crec que menys en el BOE, hem cercat per tot. No?
Sí, més mal que tot està informatitzat avui en dia i és un poquet més fàcil. Però bueno, aquesta dada tan antiga era més complicat. Sí.
Llavors, hem trobat que només hi ha tres persones que poden haver posat aquesta anella físicament a Quimera, perquè Quimera és un virot petit que va existir. I el dia 3 de juny del 1986, si no anem errats, només el podien haver posat tres persones, que podien ser un Mànix, un altre un ornitòleg...
Sí, però en Mànix s'ha autodescartat.
Sí, en Mànix no, perquè en Mànix, després d'un altre treball d'investigació paral·lela,
sí.
Pues, hem comprovat que estava aquell dia fent una altra cosa.
O sigui,
tenia coartada.
Es quedarien dos.
Després, en Joan Mayol, que també hem citat abans, el cap del Servei d'Espècies de Protecció... el cap del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria de Medi Ambient, també queda descartat, perquè hem xerrat amb ell, i ens ha dit que aquell dia no era... Pues,
no era...
A quin lloc era, exactament?
Pues es no sé
la cova,
si, no sé sí, si sí. Se puede decir. Si,
sí, la localidad se puede, sí.
Pues es en la cueva de la ceja, en Sa Ceja.
¿La cova de?
De la ceja.
Sasella.
Sasella.
En castellano, al menos esto, los topónimos.
Va, escolta, jo no sé si...
Me sale el cántabro rudo que
llevo. Quimera no li han donat
la
mai...
Ceja. La ceja.
Jo no sé si una Quimera xerra català o xerra...
Pot ser xerra. Xerra mallorquí, com un virot petit.
Xerra virotí.
I on està la cella?
La sella, pues, pues,
está
pues la, por ahí.
Está muy cerca de la isla de Dragonera.
De Dragonera.
Está muy cerca de Dragonera.
I què feia en Llorenç cap allà, que per deducció, només en, després d'aquest treball d'investigació, de, després d'aquest triumvirat, i d'aquest treball d'investigació ornitològica, hem deduït que només podia ser en Llorenç cap allà. Què feia en Llorenç cap allà el 6 de juny de 1986 a la cova de la Sella?
Pues mira, jo, bueno, el primer de tot és que em sap greu, però no, aquesta data no, no me'n recordo exactament.
Ah, no, clar, som molt, som
però
molt...
el que sí que et segur és que jo no estaria tot sol, és a dir que allà hi anàvem un grup de persones sempre, tres o quatre, és a dir que...
No hi havia mòbil.
Jo sé que hi vaig participar tres o quatre vegades fins que vaig deixar el tema, perquè llavors en aquelles èpoques jo coordinava una miqueta el grup d'anellament de, del GOP, i bueno, jo sé que hi he estat diverses vegades i és molt probable que hi participés, però no, no jo tot sol, sinó que segur que hi havia altres persones, però desgraciadament jo no me'n puc recordar, però segur que més gent hi havia. No?
Bé, no sé però amb un viatge en el temps, de, perquè exactament quants anys ja, jo les matemàtiques no és el meu, són...
Això deu fer 30 són... anys que estàs dient, o...
30, no sé. 32, jo crec.
Pues fitxa't.
32 anys.
Sí, jo crec que ja fa 32, sí.
A les 5 del dematí, ni més ni manco, a les 5 hores del dematí, li devies posar aquesta anella en a Quimera, que clar, tu no te podies ni imaginar, que ha quedat clar que en companyia de més gent, Llorenç, no te podies imaginar que aquest virot amb el, de 33 anys després estaríem xerrant d'ell.
No, no, efectivament, i a més crec que sa data és curiosa i és després de tant de temps és una data important. A més, personalment no imaginava que haguéssim, que després de tots els problemes que tenen els exemplars d'aquesta espècie, puguin arribar tan en fora. Però, bueno, estic content que hagi servit d'algo la feina que fèiem aleshores.
Luis Resines.
A mí me fa molta ilusió escuchar a
Llorenç.
A Llorenç, porque yo he imaginado tantas veces mientras lo dibujaba a la gente que se mete ahí a oscuras con sus frontales, con sus luces rojas para no molestar a estos virots y saber que hace 32 años estaban anillando a un virot que hoy sigue alimentándose y criando aquí en las Baleares. Me emocionaba mucho y la verdad es que me alegra mucho escuchar tu voz.
Pues ja només per aquest moment, Manolo i Miguel, valia la pena, cercar...
Sí, no, sí, efectivament.
Sí, ha sido muy emocionante oírle y... Lo que sigue, quizás, os recordar que Quimera es de las pocas que hemos encontrado de aquella época. Lo normal hubiese sido encontrar muchos más de 30 años, porque un vivo petit podía llegar hasta los 50 o más. Y que solamente quede Quimera... Es una ilusión encontrar un animal, nos hace ser felices, un animal de 30 años, pero la pregunta es, ¿por qué no hay más quimeras dentro de la cova? ¿Por qué no están todas las que tienen 30 años? Porque un vivo de 30 años no es una anciana, no es como nuestro amigo Biel Sevilla.
Hombre, gracias. Ahora me acaba de dar una entrada, que yo tengo ganas de decir alguna cosa.
Lo
pasa igual con el virot gran, que el GOP, a finales de los 70 y principios de los 80 anilló cientos y cientos en los islotes de Cabrera de virot gros y quisiera hacer también una puntualización ahora que hablamos de anillas. Desgraciadamente en este momento hay una cierta tendencia en algunos sectores que yo creo sin documentación científica que les apoye que están en contra del anillamiento científico. Y gracias precisamente a este anillamiento científico podemos tener datos de movimientos, de distancias, de cómo circulan los...
I gràcies al camí obert perquè alguns de valtros, com el cas d'en Llorenç Capellà, que no hem d'oblidar que el tenim a dintre d'un cotxe a Menorca, caiguent diluviant al seu voltant i no podem tenir tota la tertúlia,
pero estar dentro de un coche lloviendo es un plus, vamos, no, sí, no es ningún sacrificio. No, y respuesta, podría además hacer otra puntualización. Cuando habláis del frontal y tal, los frontales de hace 32 años pesaban un kilo, ¿eh?
Los frontales, ¿qué llevaban?
Totalmente aparatosos.
Llevaban dos velas.
casi dos velas, la verdad es que...
No había móviles tampoco.
No había móviles.
No, los frontales. No eran esa cosa que te ponías con unas pilitas.
No.
Había una cosa que llevabas a la cintura que si caes al agua ibas al fondo.
Claro. Y llevabas unas pilas de petaca enormes colgadas en la espalda, cuidado.
Unas pilas de usaban para teléfono, de estos cuadradas.
O sea, había que llevar mochila para llevar.
Sí, venga, sí. Manolo Suárez.
Digues.
Que m'imagino que el que deia fa un moment. El GOP, moltes de les feines que actualment fa el GOP han estat possibles gràcies a la feina de persones com en Llorenç Capellà.
Clar, clar, ells van obrir un poc el camí. Era una manera de començar a estudiar algo de lo que no se sabia absolutament res. Va ser el començament, jo va continuar fins avui en dia, i és cert que avui en dia mos falta encara moltíssima informació. Pareix que ja hem fet de tot, però no, que va, encara falta molt. I curiosament, s'està perdent tota aquesta... dirien cultura de la investigació i tirant més cap a altres bandes, més a temes d'observació i tal, i ens falta saber moltes coses. Abans comentaven d'abans si algunes d'aquestes espècies estan en perill o no, el tema la nonata mateixa, saben molt poques coses de la nonata. Per què? Pues perquè se necessita molt més tema d'investigació.
Hidrobates pelagicus.
Efectivament, un bitxo molt, molt, molt interessant perquè és molt petit i te l'imagines per allà enmig de la mà una cosa tan petita sempre a l'oceà, al Mediterrani.
És el pájaro de les tormentes.
Vinga, que no vull deixar en Llorenç Capellà indefinidament perquè m'he compromès amb ell, però a més està fent feina. Llorenç, què ens vols dir?
No, res, que estic content de que vos hagueu recordat dels principis d'aquelles èpoques i res, que anem si entre tots a salvar el virot, que crec que és l'important.
Efectivament.
I salutacions a tots.
Salutacions.
Abans de acomiadar-te, Llorenç, jo començava aquesta connexió sorpresa amb tu, amb Llorenç Capellà, l'anellador de Quimera, això va ser el 6 de juny de 1986 a les 5 del dematí aproximadament. Te vas aixecar molt d'hora aquell dia, Llorenç, però abans de partir, digue'ns, perquè els nostres oients es puguin imaginar un poquet aquesta cova, com és? Què te vas trobar? Ja sé que no te'n recordes potser, o no sé si te'n recordes.
Bueno,
però...
aquí hi ha gent aquí que teniu que la coneix, que hi ha anat moltes més vegades que jo, i més recentment i vos ho explicarà, però bueno, allò va ser, allò en aquella època era, com ha dit en Biel també, un poc com una aventura, perquè hi havies d'anar, allà hi anaves al capvespre, t'havies d'assegurar que hi hagués bon temps, passaves la nit allà, que no podies sortir fins al matí següent. Bueno, era un poc una aventura, i és una cova molt gran, guapa, i bueno, i després l'espectacle de centrada dels adults quan van alimentar els polls dins la colònia, bueno, són unes sensacions... molt, molt, molt agradables per les persones que els agrada el contacte amb la natura i que els agrada el món dels ocells i tot això, però bueno, més qüestions tècniques vol l'expliquen la gent que hi ha per aquí que segur que ja estan més vegades que jo.
El còmic diu així: els meus pares m'havien contat que els homes, és a dir, Llorenç Capellà i els seus amics, entraven a les coves per agafar-nos per menjar. Els meus pares m'havien... Tornem enrere. Sí, perquè entre esto y la ceja... Els meus pares m'havien contat que quan els homes entraven a les coves era per agafar-nos per menjar, de manera que el primer pic que m'agafaven estava morta de por, perquè antigament els agafaven per menjar.
Claro, sí, una de las historias que escuché de un documental que se hizo en los 90 sobre el virot petit era que pues, antiguamente, pues, cuando pasaban hambre, la gente en las islas, sobre todo en las pitiusas, pues bajaban a las cuevas de los virots a coger los pollos y a comerlos.
Y el cómic segueix, y yo probaba...
Una una puntualización. Antiguamente no utilices, es un término incorrecto. Yo, Miguel y yo hemos entrevistado a pilotadores de Formentera que estaban vivos, y no te estoy hablando de los años 40, te estoy hablando de los años 90.
Sí, però aquest programa avui el que vol és reivindicar la història de Quimera.
Bueno, no, ja, claro, eso... pero antiguamente no era.
Bueno,
hace dos días.
Hace poco, relativamente.
Hace muy poco. Sí. Había gente que,
llavors,
que comía...
I el còmic continua. I llavors jo, referint-se a Quimera, diu jo, perquè ell va contant la història, diu, jo provava de fugir picant l'intrus, picant-li amb el bec. No em mataren, sols em posaren una anella a un peu, amb el número 501566. I tu has dibuixat aquí un senyor, un ornitòleg molt modern, perquè fa servir un ordenador i tot això, però...
Quan, bueno.
En aquell... No, perquè... bueno,
això és ara.
Això és ara, clar.
Sí, creo que te tienes que leer el còmic.
Sí, sí. Jo t'ho llegeixo així.
Porque...
És molt millor.
Muy bueno. Porque al final vas a contar la història de que un ornitòlogo se comió un virot...
A més de fer un spoiler, ho estic fent malament.
És curiós que en aquella època no se deia virot petit.
No.
Se deia baldritge.
No. Baldritge.
I el virot era l'altre. I després, ja recentment, virot gros, virot
bueno,
petit.
A les pitiuses a Formentera...
Según la cantidad.
Venga.
A nivell filològic era según la cantidad. En donde había más abundancia que el virot petit eren les pitiuses, se llamava virot. I el virot gran se llamava baldritge. I, en canvi, en Mallorca, el que llamaven baldritge era el virot petit i virot al virot gran. Però esto es un matiz lingüístico que a lo mejor no sirve de nada.
Acomiadem Llorenç Capellà, tècnic de Medi Ambient, agent de Medi Ambient, està avui a Menorca, ha tingut la gran amabilitat d'estar una estona, que al final no han estat 5 minuts, sinó una bona estona més. Li vols dir alguna cosa?
Pues que estoy muy, bueno, muy emocionado de conocer a alguien del equipo que anilló a Quimera, como la hemos nombrado nosotros.
No, no, científicament al final va ser ell, perquè els altres dos s'han autodescartat.
Bueno, pues eso, que me alegro mucho de conocerte y espero conocerte en persona para dedicarte un cómic y entregártelo algún día.
Gracias, Llorenç.
Tinc ganes de llegir el còmic, que tampoc he tingut oportunitat encara, però, bueno, res, gràcies a vosaltres i fins una altra.
Vinga. Molt bé.
Adéu.
Adéu. Molt bé. Nosaltres el que farem és anar un momentet a publicitat, si us sembla bé. Avui som en una tertúlia que jo abans deia que és una tertúlia Quimera amb Q i Quimera amb K. Dues propostes en favor del virot petit. 3 minuts i seguim aquí des dels estudis d'IB3 Ràdio.
Estel sobre la pell. Ara que tu i jo tenim les ales de 1000 ocells, ara que el desig flota pels arbres dels teus cabells, dels teus dits. Ara que tinc aquí, fes que pari el temps.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
No veig res.
Aquí no hi ha ningú.
Ets, sí, mira, allà.
Són flors. És increïble, són flors.
Flors en el desert. Trobant persones que fan el món millor.
Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
A Connexió Local vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volen conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Som avui en aquesta tertúlia, tertúlia Quimera, Quimera, Quimera amb Q, Quimera amb K, i hem de recordar una vegada més, m'ajudes?
Nostres premis d'avui, que estem bé sortejant, que són sense cap dubte aquests còmics dedicats. Ara mateix en Lluís Lacinés, aquí en directe, ens està dedicant uns quants exemplars.
Un còmic que resumeix molt bé la vida d'en Virot Petit de Quimera, portador d'aquesta anella 500155. No, a veure, Enric, torno a dir, 500166. Que va ser anellat el 6 del juny de 1986. I hem xerrat, hem contactat, acostat, després d'aquest treball de recerca detectivesca ornitològica al llarg d'aquesta setmana. Hem trobat, finalment, anant a Llorenç Capellà, que va ser el primer, va ser l'anellador d'aquest virot.
A una època que no hi havia mòbils. I a més, també sortejam unes entrades, unes invitacions, millor dit, per aquesta projecció de vídeo i presentació del còmic del proper dimarts.
Dimarts, en un acte que organitza la Conselleria de Medi Ambient, Joan Mayol, biòleg responsable del Servei de Protecció d'Espècies de la CAIP. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estem aquí rodejats de còmics i d'entrades per anar el dimarts en aquesta presentació.
Espero que mos hi vegem.
Aquesta presentació del còmic Quimera, que t'haig de dir, no sé si estaves sentint IB3 Ràdio, sí. Però hem localitzat l'anellador, en Llorenç Capellà, però podies haver estat tu també, Joan Mayol, eh?
Sí, jo no sé si érem junts aquest dia, però hi havíem anat junts moltes vegades a la localitat on vas anellar.
Podies haver estat tu o un tercer que es va autodescartar, com ha dit en Manolo Suárez, que eren mànics.
Sí, bueno.
I llavors això ha donat peu a una conversa, una tertúlia sobre el procés d'evolució d'aquestes aus, d'anellatge, que ha canviat moltíssim gràcies a les noves tecnologies, que m'imagino que heu servir a la Conselleria de Medi Ambient, Joan.
Sí, efectivament. Vegada, o sigui, els primers virots probablement els anellaren nosaltres. Crec que a Cabrera, l'any 71... amb en Josep Antoni Cové, en Lluc Mas, en Ramon Margalef fill, en Jordi Montaner i uns altres, i llavors se'n trobaren poquíssims, perquè quan nosaltres visitàvem Cabrera no era l'època més adequada. Posteriorment, en Toni Grau, un responsable actualment de recursos marins del govern, va saber, per comentaris de pescadors d'andratx, de l'existència d'una cova a la costa tramuntana que on vàrem anellar Quimera.
La cova Sella.
Sí, la cova de Sella. Mm.
Molt bé. També som aquí amb en Rubén Casas, que és el realitzador de Quimera Films i és autor d'aquest... jo li he dit documental, però ell li diu...
audiovisual.
Audiovisual. Sí. Audiovisual sobre el Pla Lilford. Mm-hmm. Què és el Pla Lilford?
Mira, el Pla Lilford és el pla de recuperació i conservació de les espècies d'aus marines amenaçades a les Illes Balears. Des de fa anys, el Servei de Protecció d'Espècies procurant posar el nom d'un naturalista relevant cada vegada que redactam un pla, i en aquesta ocasió hem volgut recollir el nom del primer ornitòleg que va fer una feina sistemàtica sobre ocells marins a les Illes Balears, que era un anglès, que era el quart baró de Lilford, que va visitar les illes a finals del segle XIX. En aquella visita, ell, per exemple, va trobar una colònia de gavina roja a la badia de Palma, que això va ser realment un treball excepcional, en aquells anys pràcticament no se coneixia l'existència d'aquest animal fora de Còrsega. Va trobar també altres espècies, per exemple el virop petit, i va visitar Silla de l'Aire, a Menorca, on va recollir sargantanes negres i els va donar al Museu Britànic, on el seu conservador, especialista en sargantanes, els va donar el nom de Lacerta Guilfordi, en aquell moment, ara és Polarcis Guilfordi, però dedicada justament en el Guilford, no? I, per tant, no tothom és conscient de que en Lilford no tenia un coneixement i un interès especialíssims en rèptils, sinó que era ornitòleg, no? I per això, doncs, hem volgut que de pas que recuperem els ocells marins, recuperar la memòria històrica de la ciència de les Illes Balears i posar el disc nom del Baró de Lilford en aquest pla.
Molt bé. Un pla que no pretén només protegir el virop petit, sinó altres espècies d'aus marines catalogades com amenaçades, eh? Com el virot gros, el corb marí, la gavina roja, i el pla també té present la noneta.
Sí, sí.
Doncs veurem el documental, i dale amb el documental, amb l'audiovisual d'en Rubén, i llegirem el còmic de Lourdes Resines. I mos veurem tots, i els oients, i tothom que vulgui, el proper dimarts a les 20 hores a Cine Ciutat. Joan.
Perfecte, beníssim.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, fins dimarts.
Fins dimarts.
Una abraçada a tots.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Molt bé, doncs senyors, vinga, ja mos queden només 10 minuts, perquè el temps passa molt, molt aviat, com la vida de Quimera, aquests 33 anys que han passat volant. Manolo Suárez, protegir el virop petit també ha estat un objectiu del GOP i en general de tota aquesta comunitat que, com hem dit en començament, s'ha convertit en una icona de les nostres illes.
Sí, una cosa que no hem comentat, però bueno, és que se tracta d'una au endèmica, que vol dir que només està aquí, en les nostres illes, i per tant és el nostre, no només el nostre deure conservar aquesta espècie. Aquí tenim un gran expert, que és en Miquel Magmin, que ha dedicat gran part de la seva vida en aquesta espècie, i bueno, és un honor que estigui aquí, per tant jo crec que sé que mos ha de contar un poc
en aquesta tertúlia. En Miguel Magnin havia de ser aquí sí o sí.
Efectivament.
Una petita matització, només has dit que només se troba a Balears, diríem que només cria a Balears i per això
ah, bueno, bueno, aquí. Sí, a vegades és d'on són, una espècie on cria,
no,
on
però
està,
vull dir que
no sé què.
Els nostres sí, oients per aventura no saben que el poden trobar a Galícia.
Sí, o més amunt encara.
Clar, però realment és d'aquí perquè ha nascut aquí. Només cria
Balears.
Sí, poden trobar. Sí, clar, per una ave marina...
No porten DNI,
sí,
no?
Sí, no, bueno, no tiene... En el mano hay una frontera. Y el Mediterráneo y el Atlántico, pues son... Es claro, para un pedo petit, y a buscar comida a Barcelona en un día es una cosa normal.
Claro,
podemos hacer 200 kilómetros de Sevilla y podemos ir a Barcelona, podemos comer sardinas, volver y dar de comer los pollos.
Pero para anar a Galicia no puede tener línea recta.
No.
Ha de anar por el estrecho de Gibraltar.
Sí, la gavina, como bueno, Manolo nos puede contar más, sí que puede hacer un atajo, pero el vivo petit tiene que ir por el mar. Uh-huh. Y tienes razón, las aves marinas, si crían en Balea a veces porque antes de llegar al hombre era un paraíso, no había depredadores y no había ni, pues no tenía enemigos, era un sitio ideal para nidificar.
No había carnívoros terrestres.
Ni gatos sueltos. Y es cuando llega el hombre, es cuando empieza realmente la quimera a tener los problemas. Uh-huh. Y en la actualidad, pues es de lo que hemos hablado antes, ya el hombre ya no come. El vivo petit ya lo respetan las colonias, pero bueno, tiene otras amenazas en el medio marino. Las capturas accidentales es una amenaza muy, es lo que actualmente está matando la,
sobre todo aquests arms de palangre,
¿no? Exacto. Y lo que nos tiene que reflexionar, el anillamiento es una herramienta muy importante para conocer lo que está pasando. Lo que he comentado antes, la supervivencia de estas aves es muy alta, y una ave de 30 años pues es joven.
¿Cuánto puede vivir al máximo?
Pues un vivot, el vivot petit en nuestro récord es quimera, pero si vamos a otras especies muy parecidas, más de 50 años, 55 uh-huh. años se ha documentado, y en un albatros, que es una especie de empaventado, están criando con más de 61 años. Uh-huh. O sea, 50 años debía ser una edad normal para esta especie.
Rubén, ¿com és filmar un virot petit?
Bueno, és una mica complicat, perquè tenen la bé estan a l'alta mar tot el temps, a la part de costanera, però no s'alimenten aquí, a la mar balear. I és molt complicat perquè normalment amb boles i tot això a la mar no és fàcil. I a més, només toquen terra a la nit, o si estan incubant, però s'intenta no molestar-los. I la filmació a la nit són complicades. Tens que anar en infrarotges, càmeres tèrmiques, amb una sèrie de mogudes per no molestar, naturalment, aquestes colònies, per no molestar els animals. Tens que anar amb molt de cuidado, amb molt de cura, i a més amb unes infrarotges i amb unes mogudes que, bueno, pues, dificulten molt moure-se per aquestes coses.
De tota manera, se pot gravar a l'alta mà, no? És meravellós quan volen, quan xapotegen sobre l'aigua.
Sí, de fet, estic començant ara una pel·lícula que farem durar un any i mig de rodatge, una pel·lícula sobre el virot i sobre les illes, sobre els sillots on cria i totes aquestes interrelacions entre animals i evolució i tot això. I tenim que gravar, una de les coses més espectaculars és com caça, com neda, busseja fins a 60, 70 metres de profunditat, i jo, bé, sóc especialista a la mà.
Això no s'ha gravat encara.
S'ha gravat del virot d'Alcatraces o de virot gran, sí que s'ha gravat, però del virot petit no he vist jo massa cosa, i volíem fer volíem mostrar com caça aquest animal, que no és que s'ha cau, fa uns picats increïbles a la mà, però és que després utilitza la seva forma hidrodinàmica
com
increïble.
Com un pingüí, no?
Millor, més bèstia que un pingüí. Les seves ales són molt més llargues que un pingüí i utilitza tota la potència per fer, bueno, pues, passen a 40-60 km per hora davant a la mà, que és increïble. És un bitxo realment increïble. I el problema que tenen per gravar-los és que tens que fer servir moltes tècniques diferents per aconseguir això. Imatges de nit, que arriben a la costa només de nit, després a la mà, que no és fàcil tampoc, però bueno, ho intentem.
Més són animals que poden beure aigua marina, no?
Sí, bueno, més que beber aigua marina, poden obtenir aigua del pescado, o sea, realmente no se lo pueden meter. Y luego tienen una glándula con un riñón, no es una glándula salina, que pueden excretar la sal, con lo cual pueden vivir sin necesidad de beber agua. Uh-huh. Agua fresca o agua dulce.
Senyors, avui hem conegut a Quimera, hem parlat de Quimera amb K, hem conegut a Quimera, el virot petit. Ens ha contat un poc la seva autobiografia. Jo he fet un spoiler mal fet de Quimera. Hem conegut el seu anellador, hem conegut la problemàtica, en Rubén ens ha contat com és filmar a un virot petit. El que no hem fet fins ara és sentir-lo. Sentim? Vinga.
Espectacular.
Estem sentint els estudis de IB3 Ràdio, però jo voldria que en Biel o Manolo o Miguel ens diguessin com és estar en aquelles coves i sentir i veure. Sí, sí, no, aixequis-la el dit, xerra directament.
Bueno, per a mi és com una pequeña obsessió. Jo cada any leo l'Odissea, però no és perquè sea un tío muy culto, sinó perquè me gusta, és un libro de aventuras, ¿no? Y entonces yo, vosotros sabéis que si hay constancia de que las famosas sirenas que sean marinas es un producto escandinavo, vikingo y europeo del norte, pero las sirenas grecorromanas son aves. Y entonces yo lo que estoy convencido que las famosas sirenas que atan a Ulises y los demás tripulantes se tapan los oídos con cera para no quedar encantados, es una colonia de virots.
Miguel.
Yo creo que es una de las... yo creo que la primera vez que lo oyes es una experiencia que te tiene que enganchar de por vida.
A ti te ha enganchat de por vida.
Sí, y es una experiencia...
Sí, la veritat no estic dient que et doy, ¿eh?
No. Pero bueno, es una experiencia increíble.
A mi pesar.
Pero yo creo que es una experiencia que yo creo que tendríamos que compartirlo, y yo creo que el cómic que ha hecho Luis Resines, i sobretot avui en dia, pues, el documental de...
Luis Resines, que no esteu sentint, perquè ara acomiadarà ell aquesta tertúlia, perquè està a porta 20 minuts signant exemplars pels oients de IB3 Ràdio.
Parece un ministro.
Sí. O un coreano haciendo dibujos animados.
Manolo, vols dir alguna cosa més?
No, simplement que ara és un bon moment per veure Virós. No fa falta anar-se a les coves, simplement que la gent s'apropi a la costa i miri a mitjà matí, per exemple, el que hi ha un poc més enllà, i amb un poquet de sort veurà els virots que van passant per allà.
Luis Resines, acabes tu aquesta tertúlia i tens pocs segons.
Pues mira, yo quería hacer llegar con este cómic y quiero que todos los mallorquines y la gente de Baleares aprenda a amar y a querer a este pequeño habitante de las islas que viva muchos años más.
I molta sort per Quimera.
Molta sort.
Molta sort, i ara quan sortim a... Pues, pels acantilats i pels penya-segats ho els veurem d'una altra manera, no? Gràcies a tots, senyors.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Adéu.